Passen 20 minuts de les 7 i ara a Islàndia marxem de colònies. Me n'he anat a Aiguamúrcia, Tarragona, a prop del monestir de Santes Creus, en una masia espectacular que hi ha enmig de la natura, on hi estan passant uns dies una norantena de joves. Nois i noies que van dels 12 fins als 21 anys. La casa es diu Can Ros i allà, per exemple, com en unes colònies més, hi juguen a ping-pong. També fan excursions, tenen estones per estar a la piscina. Ballen i canten, o potser pensareu que més aviat criden, però vaja, deuen ser coses de les hormones adolescents. Fins aquí podrien ser unes colònies típiques d'un grup d'adolescents, però Can Ros no està pensat per tots els joves. Can Ros és una escola terapèutica gestionada per l'entitat Amalgama 7, on hi van nois amb problemes d'addiccions a l'alcohol, als porros o a tot tipus de drogues, nois que estan enganxats a les xarxes socials, que no van a l'institut o que tenen molt mala relació amb els pares. Situacions límit que en alguns casos es poden reconduir amb els mesos d'estiu, amb aquestes colònies, i en d'altres cal més temps, anys fins i tot. El que més m'ha sorprès és que a Can Ros la majoria dels alumnes, dels interns, no hi arriben amb la il·lusió d'anar de vacances, sinó que molts d'ells els porten enganyats.
A mi la meva mare portava temps avisant-me i al final em va dir bé, anem a un spa, així ens relaxem les dues, i em va deixar aquí.
A mi em van anar a buscar a casa i jo no sabia res que venia aquí i em van recollir i vaig anar aquí.
Que anava al metge.
A mi pues, em van dir que vingui aquí, que em aniria molt bé i jo vaig acceptar.
A mi em van dir que venia a fer una teràpia amb els pares.
Jo venia a comprar-me un cavall i mira, al final, doncs, porto 9 mesos buscant-lo. No l'he trobat encara.
Un cop arriben a Can Ros, enganyats o no, els treuen el mòbil, els canvien de roba, tots van amb els mateixos xandalls, samarretes i xancletes, i comencen l'internament. Aquí viuen, van a classe, fan activitats i sobretot hi fan teràpia. He parlat amb alguns dels joves perquè m'expliquin què els ha dut a acabar un lloc com aquest i com ho estan vivint tot plegat. Hola, Zahra.
Hola.
Com estàs?
Molt bé.
Quants anys tens?
17.
I per què estàs aquí?
Doncs estic aquí per mala relació, dependència emocional, trastorns negativistes de fiant, baixa autoestima i conductes de risc.
M'ho tradueixes, tot això?
Doncs la mala relació és quan tens conflictes amb la família, en l'àmbit a casa...
I en el teu cas era mala relació amb la mare i el pare?
Amb la mare i el pare, sí, bueno, sobretot amb la meva mare, que era amb la persona que tinc més confiança, però també amb la que som tan iguals i tan diferents alhora que ens barallem molt. I què passa? Doncs que tenir la relació amb la meva mare doncs ha afectat també amb el meu pare i amb els meus avis, perquè sempre s'han ficat a defendre la meva mare, òbviament, perquè les conductes que tenia cap a ella no eren gaire normals.
Quines conductes eren? Com m'ho he d'imaginar, això?
Doncs conductes doncs, bastant maltractadores, conductes de... No sé, és que és un tema delicat, saps? Però bueno, no estic orgullosa, ni molt menys, estic molt decepcionada, però és un dels temes que no tornaré a fer, com agredir els pares, insultar-los, amenaçar-los, coses lletges, que sort que m'han donat l'oportunitat de vindre a Can Ros, perquè si hagués seguit amb aquestes conductes podria haver acabat a presó directament.
Tu vas demanar ajuda?
No, jo no m'he donat compte de que les conductes eren tan heavies fins que vaig entrar aquí i el terapeuta m'ho va explicar, m'ho va posar tot sobre la taula i em va dir el que està fent malament i el que no. Però jo, si no, no m'hagués donat compte. I voluntàriament no hagués entrat, perquè no ho veia la gravetat de l'assumpte.
A tu et porten aquí sabent que venies cap aquí, que t'anaven a internar a Can Ros, o com et convencen? Què et diuen?
Jo he vingut enganyada. M'anaven avisant, entraràs a Can Ros, t'ingressarem a Can Ros, però jo no feia cas. I un dia aquest estiu, quan representa que jo veia que les coses anaven millor, que no devien anar millor, perquè si no no m'haguessin internat, em va dir mon pare, dilluns anem a comprar un cavall. I doncs el dilluns vaig preparar-me per anar a comprar un cavall i em van tancar aquí. El que em va sentar més malament és el fet de no poder-te despedir dels teus pares.
Perquè no et pots acomiadar dels teus pares? Com funciona això quan tu entres aquí?
Quan tu arribes a Can Ros, baixes del cotxe, et diuen que el teu pare va aparcar o que no sé què, i et fiquen dintre de la sala principal, del hall, i t'asseuen en un sofà on hi ha dos companys, tres, quatre, o els que facin falta, et fan la rebuda, t'expliquen on ets, i clar, a l'entrar tu tancant la porta amb imant perquè no puguis sortir, i veus com els teus pares se'n van i et diuen allà que estàs en un centre, que no es veuràs fins d'aquí un mes, i és dur l'entrada.
Quan tu entres, t'ho treuen tot?
Sí, et quedes amb una mà al davant i una mà al darrere. No sé, jo vaig entrar, me'n recordo que anava amb una motxilla de color daurat, m'agradava molt, i n'hi portava dintre el tabac, el mòbil, i ja està, perquè no necessitava gaire cosa més. Doncs el primer que vam fer va ser treure'm la motxilla, i jo me'n recordo que m'estava canviant perquè ens teníem que ficar la roba d'aquí, i el primer que vaig fer va ser donar-li el telèfon perquè sabia que no me l'anava a quedar. M'hagués agradat a lo millor guardar-me'l i intentar despedir-me dels amics, sí, però en aquell moment no hi vaig poder caure.
Has fet amics aquí dins?
Jo em costa considerar amiga una persona i, sincerament, jo m'aporto molt bé amb les meves companyes i molt bé amb els meus companys, però persones que de veritat els he agafat estima aquí dintre només a dos.
Qui són?
La meva psicòloga i un nen d'aquí. Que, bueno, encara estem una mica barallats, però l'estimo molt.
A veure, explica'm això, el nen d'aquí, que ara esteu una mica barallats.
No sé, bueno, jo sóc una persona, doncs, que té dependència emocional i m'apenjo de la primera persona que passa, representa. Què passa? Jo mai m'he enamorat de ningú. I a l'arribar aquí, doncs, amb el temps, doncs vaig agafar com carinyo a un nen i vaig canviar el carinyo a que m'enamorés de primeres, i mai m'havia passat. I no sé, me mareja com una sopa.
Perquè aquí, teòricament, no podeu tenir relacions.
No estan permeses les relacions, però, òbviament, a veure, si juntes amb una colla d'adolescents, doncs no pots pretendre que no sorgeixi alguna.
Tot es magnifica aquí dins?
Sí, els sentiments es fan més grans, tant el bo és molt bo, molt bo, molt bo, però el dolent es fa molt, molt pesat. És l'únic que tens, perquè no tens estímuls gairebé de fora. Clar, el conviure amb una persona dia sí, dia també, si per exemple tens un conflicte amb algú, et costa, perquè se't fa difícil, perquè vius amb aquella persona, menges amb aquella persona, estudies amb aquella persona, i el bo és molt bo, però el dolent és molt dolent.
Què és el que trobes més a faltar de l'exterior?
La família. Necessito l'apoyo familiar, bueno, els amics també, és que sincerament tot... Jo sóc una persona de platja, i aquí estic a la muntanya, jo estic fora del meu medi natural, i no sé, tinc ganes de tornar a casa, però clar, fa por, també, sortir d'aquí, perquè són 9 mesos de procés, són 9 mesos de canviar moltes coses de mi mateixa, tinc por de sortir fora i trobar-me com que no ho he fet bé del tot, que encara en queden coses per treballar. I vull sortir estant bé.
Deies abans que tenies... que estaves aquí també per conductes de risc. Conductes de risc, què són? De què?
Doncs jo les conductes de risc que he tingut sempre han sigut a l'àmbit sexual, per parlar així i per dir-ho clar. Jo, doncs, la primera relació sexual que vaig tindre va ser amb 13 anys, i tinc 17, i des dels 13 fins a l'ingrés aquí No m'he protegit a mi mateixa. Les relacions que he tingut han sigut per baixa autoestima, no perquè m'agradés la persona. Per això ho he dit sempre. Jo no m'he enamorat mai fins a l'arribar aquí. Jo el que passava és que, si m'agradava, doncs pa'lante. I és una de les coses que sé que no tornaré a repetir. Perquè el primer és la meva integritat física i moral, i després ja aniran les restes de coses.
Com veus el futur? Com t'imagines? D'aquí un temps,
no sé, d'aquí un temps curt, no sé, m'imagino fora estudiant segon de batxillerat a casa amb els meus amics, amb una vida sana, una bona rutina i sense relacions tòxiques ni baralles ni tonteries. Vull ser una persona amb una vida normal i ser capaç de demostrar el procés que he fet i el canvi que he fet.
Què estudiaràs? Què vols estudiar?
Jo vull estudiar Ciències Polítiques de l'Administració i Dret, perquè m'agrada molt la política i també, doncs, les lleis i tal, i m'agradaria presentar-me en algun partit polític.
Tens alguna idea de quina, cap a quina inclinació política vas més?
Sincerament em va depèn el moment. He sigut de dretes, he sigut d'esquerres, m'he passat a Ciutadans, després Esquerra Republicana, i sóc un mareig per la meva família, perquè la meva família, doncs sí, és més d'esquerres catalanistes, i jo pues, els he marejat com he volgut. També s'ha de dir que sóc de portar molt la contrària, i si tu ets A, jo sóc Z, i no sé, encara clares del tot no tinc les meves idees, però segurament obriria un partit polític propi, perquè els que hi ha ara mateix m'estan fallant tots.
Vull que m'expliquis com és un dia aquí a Can Ros i aquestes dinàmiques, no? Perquè jo he sentit coses com l'economia de fitxes o la peixera. Què és això?
Un dia normal a Can Ros és, crec que com un dia normal a qualsevol lloc. Tu t'aixeques pel dematí, esmorzes, rentes les dents, fas el llit, després fas la peixera, que és una activitat psicoterapèutica que es fa pels dematins i per les nits, la qual es tracta de parlar dels problemes que hi ha hagut durant el dia a dia, els problemes de les preocupacions de les persones que convivim juntes i de poder explicar el que sentim. És un lloc privat, entre cometes, que no pot sortir res d'allà si no està penalitzat. Després marxem a l'aula i tenim 3 hores de classe, dinem i tenim una estona d'oci. I per la tarda després fem activitats.
L'economia de fitxes, què és això que he sentit a dir?
L'economia de fitxes és el mecanisme d'avaluació que té Can Ros. Doncs es tracta de que tenim 5 punts. El número 5 és el més alt i només el posa a direcció si ho considera oportú. S'intenta sempre tenir millors notes perquè si aproves les setmanes, que arribes a aprovar la setmana amb un 78 cap amunt, doncs la unitat de nenes pots utilitzar els teus productes d'higiene personal, tens trucades a la família, pots planxar el cabell i tot això, i si aproves 2 setmanes consecutives tens una hora més de visita, perquè aquí els pares són un premi.
I la nota que has tret l'última setmana?
Un 45.
I això és molt baix?
Fatal.
I què has fet?
Barallar-me amb una companya, fer una sortida no autoritzada, bueno, la pitjor setmana que he tingut aquí a Can Ros.
Fer una sortida no autoritzada vol dir que t'has escapat?
Sí, és una fuga, en fi. Però bueno, una fuga, tampoc una fuga, perquè fuga hagués sigut si me n'hagués marxat a prendre lluny. Jo el que vaig fer va ser frustrar-me, no controlar la frustració i marxar a Fontom. I tornar, però marxar. I això ja és dolent. Ja que el centre confia en naltros, de que tenim les portes obertes sempre, de que hi ha confiança per part tant de l'equip directiu, com el socioeducatiu, com els clínics, els professors i tothom cap als residents, a vegades, doncs, òbviament, s'ha fa la furla i marxes. Però normalment no.
Què diries a la Zahara de fa un any, si ara hi poguessis parlar?
Doncs que deixés de maltractar la seva família, que deixés d'intentar aparentar alguna cosa que no és, de fer tonteries per creure's més popular o menys, perquè això són tonteries i és que, no sé, que se centrés en ella, en la seva família i en els seus amics de veritat i en els estudis, que és el que de veritat porta un bon port, i no les tonteries de a veure qui té més seguidors a l'Instagram i a veure qui és més popular i qui no, perquè moltes vegades va la salut, va la relació familiar i va tot per endavant d'aquestes coses.
Zahar, ha sigut un plaer.
Moltes gràcies.
Hola, Julen.
Hola, buenas.
¿De dónde eres tú?
De Hondarribia, País Vasco.
¿Cuántos años tienes?
19.
Cuéntame por qué estás aquí en Can Ros y me han dicho que tú has venido voluntario.
Bueno, sí, he venido porque me lo propusieron mis padres y así. Al principio dije que no, como es obvio, porque al final a nadie le gusta estar encerrado en un sitio, por así decirlo, o sin poder salir, sin poder irte con los colegas y así, pero bueno, luego tomé la decisión. Junto a mi novia tomé la decisión que era lo mejor que podía hacer, lo primero para dejar la droga y lo segundo para devolverle pues un poco por lo menos a mis padres de los que ellos habían hecho estos años por mí, que ha sido, pues me han ayudado con muchos con muchas terapias, he ido a muchos sitios y al final nunca he cambiado y pues yo vi que este era el momento de cambiar, que al final el cambio tiene que salir cuando, o sea, uno cambia no porque lo obliguen o porque le digan que tiene que cambiar, sino cuando uno en su propio interior dice, bueno, pues me toca cambiar.
¿Qué es lo que quieres cambiar de ti?
Pues lo primero, el consumo del cannabis, dejar el cannabis, dejar de fumar, lo segundo, pues mis reacciones de niño, por así decirlo, madurar un poco, en el sentido de saber aceptar un no, por ejemplo, cuando te dicen que no a algo que no se puede, pues no se puede y ya está. Y aquí te enseñan pues todo eso, tus límites, una rutina. Pues yo al final antes no hacía, me levantaba de la cama, me iba al parque con los amigos, fumaba, luego me iba a ver a la novia y así todos los días.
¿Consumías mucho?
Pues bastante, bastante. Solo, gracias a Dios, solo consumía cannabis, pero mucho, mucho cannabis. O sea, todo diario y 3-4 gramos.
Esto, para que yo lo entienda, ¿cuántos porros son?
Pues aproximadamente de un gramo te sacas 3 porros, pues depende del día, también del dinero que tenías, pues 3 o 4, pues llevan a ser entre 9 y 12 porros al día. Y al final eso también te apaga el cerebro y te quita las ganas de hacer cosas, de moverte, de hacer actividades, salir, disfrutar y ver la vida de otra perspectiva que no sea todo el día fumado.
¿Cuánto dinero te gastabas?
Pues mucho, un gramo vale 5 euros, luego también depende si a ti te hacen precio o no, pero normalmente 15-20 euros diarios.
¿Y dónde lo sacabas?
Pues como sea, la verdad, como sea, como pudiera en el momento. Cuando tenía trabajo, trabajaba y gastaba todo lo del trabajo en eso, y luego también he pues hecho cosas indebidas que no me apetece recordar, pero... o no quiero recordar, pero sí he hecho cosas, por así decirlo, ilegales y mal hechas para poder conseguir el vicio, que eso es lo malo, que no es solo el vicio, es a todo lo que te lleva el vicio, a robar, a trapichear, a buscarte problemas, a deber dinero a gente de estos mundos, que al final ese dinero se te acaba cobrando tarde o temprano y pues acabas trayendo problemas a ti y a tu familia. Y ellos no tienen culpa de nada cuando ellos solo lo único que quieren darte es una educación y que tengas una vida y que salgas adelante.
¿Cómo se empieza en este mundo del cannabis?
Pues bajando al parque, pues bajas con 2 colegas, no sé qué, pues resulta que está siempre el chulo del curso, el chulo de tu cuadrilla, que o el más popular, así que empieza a fumar, no sé qué, y te da para probar y hijo, dices, hostia, pues te deja, qué buena esta sensación de fumar, o como que se te olvidan los problemas, o en mi caso, cuando falleció una persona importante para mí, empecé a fumar. Y pues eso, depende de la situación de cada persona también, pero es, por así decirlo, una vía de escape para desahogarte. En vez de hacerlo con el deporte, con diferentes actividades, como te enseñan aquí, para evadirte de tu realidad, pues lo haces a través de una droga, que es el cannabis.
¿Cuántos años? ¿Cuándo empezaste?
Empecé con 12, 13 años. Y tabaco, pues antes, pero bueno, es diferente. Al final, los porros... te destrozan, quieras o no, aunque los chavales decimos que no, y hay muchos chavales que piensan en seguir fumando, en seguir haciendo esas cosas, yo sinceramente a los que todavía no han empezado les recomendaría que no lo hicieran, porque lo primero es un gasto de dinero súper grande, y lo segundo que no se puede permitir, o sea, la gente de mi edad no te puedes permitir fumar tanto. Al día igual primero empiezas con uno, con dos, pero luego ya necesitas más, porque ese uno y dos no te hacen efecto. Necesitas más, hasta que pues quizás te da un brote psicótico, como tengo yo amigos que acaban en psiquiátricos, o igual no muerto por eso, pero igual ya esa droga no te hace nada, y empiezas con la cocaína, y acabas, pues donde acabas, por culpa de que ya la marihuana no te llena.
Jule, muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Hola, Marc.
Hola.
Com estàs?
Bé.
A veure, explica'm per què estàs tu aquí a Can Ros.
Jo estic per mala relació amb ausentisme escolar i pantallisme.
M'hauràs d'explicar això. Mala relació amb qui?
Amb el meu pare. Jo no em portava gaire bé. I el absentisme escolar és que no hi anava a l'escola.
Quants anys tens?
15. El pantallisme és que passava moltes hores amb el mòbil i... no sé.
Explica'm com va anar que acabessis aquí, si tu sabies o et van portar enganyat, com va anar això?
¿Puedo hacer un castellano?
Sí.
Vine desde Menorca, yo vine voluntario. Yo había pedido ayuda, yo no estaba bien en casa. Fue gracias a mi familia que me di cuenta de que yo no estaba bien y decidimos que esto sería una buena idea para mí.
Com era la teva vida abans de venir aquí? Explica'm com era un dia teu normal.
Yo me despertaba sobre las 10-11, como no iba al instituto. Luego iba a dar una vuelta, o estaba con el móvil o el ordenador. Siempre había algún amigo que tampoco iba al instituto y íbamos a hacer algo. Y luego llegaba a la casa sobre las 5, me ponía con el ordenador o el móvil, y así hasta la noche.
¿Qué ha cambiado des que ets aquí?
Muchas cosas. El cambio más drástico es que aprendes a valorar las cosas.
¿Qué creus que abans no tenies en compte?
La familia. Yo no valoraba nada. La familia que tenía y la suerte que he tenido, no lo valoraba. Ahora estoy empezando a valorarlo más y ya lo tengo por encima de todo.
Hi ha una altra cosa, des que tu entres aquí, no? Una de les primeres coses és que et treuen el mòbil.
Al principio no lo asimilas, en plan, tú como un chaval que soy o que necesitas la tecnología. Ahora mismo no, poca gente puede vivir apartado del móvil y todo esto ya es necesario para mucha gente. Yo no podía vivir sin móvil, ahora creo que puedo vivir hasta mejor sin móvil y estoy intentando mejorar los tiempos de las pautas del móvil.
Abans, quant temps podies estar doncs mirant una pantalla?
Yo podía estar 6-7 horas perfectamente y ahora mismo me parece una locura el tiempo que yo podía llegar a estar con el móvil o con el ordenador o con lo que sea, y me parece una burrada que el tiempo que podía estar ahí con el móvil no podría estar con mi familia o con mis amigos.
Què feies? Com t'he d'imaginar? A on entraves? Quines pàgines consultaves?
Yo usaba mucho Instagram, YouTube, Twitter, todo esto.
¿Creus que el confinament, en el teu cas, ho va empitjorar tot?
El confinamiento fue la gota que colmó el vaso de todo el problema de pantallismo y todo esto. Fue la gota que colmó el vaso, que estaba todo el día con el móvil o el ordenador, estaba todo el día, no tenía noción del tiempo. Y no sé, no es bueno estar encerrado todo el tiempo, pero si se necesita, se tiene que hacer y punto.
Et vas poder acomiadar dels teus amics, tenint en compte que va ser una decisió pròpia, que tu vas demanar ajuda i et van portar aquí? Tu sabies on anaves?
Sí, me pude despedir de los de pocos amigos, de los que me convenían. Y sí, en parte sí pude despedirme, pero no de todos, así que... Fue muy, muy alarmante, porque ahora mismo se piensan algunos amigos que no saben dónde estoy, que estoy muerto o algo, no sé.
¿Com t'imagines d'aquí un temps?
Me imagino bien, con mis padres, con mis abuelos, poder decirle a mi padre todo lo que siento, poder decirle te quiero y todo esto.
Si hi hagués algú, algun altre noi que ara t'estigui escoltant, que estigui, doncs, que es pugui sentir identificat amb tu, o alguns pares que diguin, això potser és el que li passa al meu fill, què els diries?
Piénsate cada acto que pueda repercutir, una mala relación, un absentismo escolar, piénsate todo dos veces y no pienses solo en el momento, piensa más largo plazo, cómo puede afectarte a ti y a tus padres.
Gracias, Marc.
De res.
Hola, Hugo.
Hola.
¿Cómo estás?
Molt bé, estic molt bé.
Quants anys tens?
Tinc 14 anys.
14 anys, quan fa que ets aquí a Can Ros?
Fa 2 mesos i mig.
I quin és el motiu per què ets aquí?
Pues jo vaig vindre aquí perquè a casa tenia conflictes, perquè amb uns pares discutíem, o insults, o alguna vegada algun cop de porta, o cop de puny a la porta, saps? I també el principal motiu era perquè consumia porros, bueno, i alguna vegada, pues, d'esto, substàncies que d'esto.
A veure, què és d'esto?
Pues speed, vaig consumir una vegada i ja està. Però jo normalment consumia porros i pues, mons pares estaven cansats i a casa m'estava començant a fer 4 plantes també i clar, pues, mons pares ja no aguantaven més i me van portar aquí per a que jo pogués a canviar i pues, bé, la veritat, bé.
Plantes de marihuana, entenc.
Sí, de marihuana.
Com entres tu en contacte amb el món dels porros? Perquè tenies, o sigui, des de fa quan que consumeixes porros, si tens 14 anys ja?
5 mesos o 6. No, 5. 5 mesos fa. Ho vaig provar als 13, però que consumeixo així a diari fa 5 mesos.
Cada dia?
Sí, bueno, potser algun dia no consumia, però perquè no tenia, però quasi cada dia.
I com ho aconsegueixes? Com hi arribes?
Pues perquè tenia un amic en comú que pues, se dedicava a, pues, a això de la droga i clar, pues, quedava amb ell cada tarda i me passava lo meu, o sigui, me passava els porros, saps? O ell m'invitava a fumar també i coses d'aquestes.
Clar, però la droga val uns diners. D'on els treies?
Pues els treia de mons pares. Ells me... S'ha de dir que ells me donaven 20 euros a la setmana, llavors, clar, pues jo me'ls he gastat en droga.
I quins efectes tenies tu, el fet de fumar cada dia?
Pues quan fumava, pues me sentia com més relaxat, no sé, me sentia com que estava en un altre món, saps? I, no sé, després arribava a casa i pues m'estirava al llit i me quedava sobat ja. I fins al dia següent, que anava a l'institut i tal, i després tornava a consumir. Bueno, i també cansanci, saps? Que estàs més cansat, que te costa fer les coses, que estàs una mica més dispers, que no t'empanes de res. I bueno, pues això.
Com diries que has canviat amb aquest temps que portes aquí a Can Ros?
Pues he canviat cap a millor, o sigui, la meva relació amb mons pares pues ara és millor. He canviat també amb el pensament de consum, no? Per exemple, quan surta jo no tinc pensat tornar a consumir. I, pues, no sé, he canviat en més aspectes, per exemple, la confiança en mons pares, també, i moltes més coses.
Tu, quan vas venir cap aquí, sabies a què venies? I sabies que això era un internat?
No, a mi, jo, quan vaig vindre aquí, me van dir que venia a fer una teràpia familiar, que d'una hora i després tornaria cap a casa meva, però quan vaig sortir del cotxe, me va recibir el cap d'estudis i me va dir que entrés a dintre, no sé què, i jo, pues, m'ho vaig creure i a la que me vaig girar vaig veure que el cotxe ja no estava i me van dir, pues, que això, pues, que venia aquí a estar un temps, pues, per a canviar jo i la meva família.
Val la pena?
Sí, val la pena, perquè jo ara si estigués a fora, pues, estaria bastant malament, la veritat. I pues no sol jo estaria malament, sinó mons pares també, i no val la pena estar malament per culpa dels porros, la veritat.
Què t'aportaven a tu els porros, el fet de, bueno, que acabessis fumant cada dia? Per què fumaves?
Pues fumava perquè, pues, no sé, per creure-me més guai o algo, saps? I, claro, comences per això, però després t'acabes enganxant, saps? I sembla una tonteria, però tu no ho saps veure, saps? Tu dius, que va, no estic enganxat, no sé què, però després un cop te trauen del teu punt de confort, no sé com dir-ho, i t'adones de que realment ho necessitaves, saps? Que t'estaves enganxant i que t'estaves fent mal a tu mateix.
Hugo, moltíssimes gràcies.
Pues jo també et dono les gràcies per fer-me aquestes preguntes.
Històries dures, les d'aquests joves, les ara, el Julen, el Marc i l'Hugo. De fet, alguns dels nois que hi havia i que hi ha ingressats a Can Ros estaven enganxats a drogues que jo no havia sentit ni a parlar mai. En tot cas, tots els que hi són se senten i són afortunats. Per què? Doncs perquè tot i que hi ha subvencions i convenis amb els serveis socials, no totes les famílies poden pagar un centre com aquest. Abans de marxar, he volgut parlar amb el seu responsable clínic. Jordi Royo, director clínic d'Amalgama i d'aquí de Can Ros.
Hola, bon dia.
Explica'm una mica com funciona a nivell terapèutic aquesta casa, aquest Summer Experience, això que jo he aterrat aquí avui, com funciona?
La idea és una observació. L'observació és de que hi ha nois i noies que han entrat a l'adolescència, doncs passen adolescències una mica florides. Què vol dir això? Que són nois i noies que potser doncs, tenen poc interès i poca motivació per l'escola, que potser doncs, a casa doncs, hi ha una relació amb els pares una mica complexa o a vegades conflictiva, que són nois i noies que s'inhibeixen a l'hora de col·laborar amb les tasques domèstiques i que, per tant, sembla que a vegades són nois i noies que tenen molt clar els seus drets i poc els seus deures. No? I a vegades també són nois i noies que potser fan alguns comportaments una miqueta de risc, com pot ser doncs, més que un ús de les xarxes socials un abús, o més que un ús del mòbil gairebé una dependència. No? I això simultàniament també pot passar que en alguns casos, doncs no sé, algun noi o alguna noia doncs, tingui alguna amistat una mica tòxica o comenci a fumar algun porro o potser doncs, comenci a expressar algunes dificultats a l'hora d'alimentar-se. Nosaltres el que vàrem pensar és que potser estaria bé poder aprofitar aquest estiu per poder atendre nois i noies que, home, potser els podríem ajudar no només perquè tinguessin un estiu molt divertit, sinó també perquè poguessin estar atesos des d'un punt de vista acadèmic i perquè poguessin estar atesos des d'un punt de vista clínic. I després ja tenim un tercer element, que és important, el que en diem operació respir. És a dir, les mares i els pares que es troben amb un adolescent així una mica florit, la veritat és que, pobres, també van molt estressats. Per tant, la idea de poder dir, escolta'm, per què no aprofiteu 15 dies o un mes i mig, el temps que vosaltres pugueu, i esteu una miqueta vosaltres com a parella o esteu una miqueta vosaltres com a família i ens deixeu que el vostre fill o la vostra filla estiguin nosaltres aquest estiu, doncs home, ens sembla que això com a operació respir també és important.
Venir aquí és venir de colònies?
Doncs mira, en part sí, en part no. Venir aquí és venir a tenir l'oportunitat de reconduir la teva vida i de redreçar-la d'una manera diferent, de descobrir que aquesta escola, que et sembla tan avorrida i que et sembla tan absurda i que no hi tens cap motivació, doncs que l'escola pot ser bonica i que pots tenir una bona relació amb la teva professora o amb el teu professor. Que això que en diem l'assistència clínica, la teràpia individual o la teràpia de grup, que de vegades en els adolescents els hi fa tanta mandra, doncs que pot ser interessant i pot ser una oportunitat per poder fer un treball més d'introspecció. I, evidentment, totes les activitats extraescolars que es promouen, que són moltes, tant en Can Ros com a fora de Can Ros, perquè fixa't, ahir estaven fent activitats nàutiques en el port de Tarragona i està plantejada en el Delta Ebre un circuit de bicicletes. És a dir, no fem només activitats en el context de les 100 hectàrees que té la casa, sinó també fora de l'espai. Doncs, home, en aquest sentit, evidentment, la idea és que els nois i noies s'ho passin bé i que facin moltes activitats, i per tant en aquest sentit sí, és una casa de colònies, però tenim altres objectius. Molts nois han desgavellat els seus ritmes circadians. Em refereixo als horaris, per exemple, d'alimentar-se, o els horaris de dormir, o els horaris higiènics, els horaris de funcionament vital. Per exemple, hi ha molts nois que hem de treballar perquè rentin les dents cada dia, perquè no tenen aquest hàbit, o que es dutxin cada dia, perquè no tenen aquest hàbit. És a dir, ens arriben nois i noies amb ritmes molt desgavellats des d'un punt de vista d'alimentació, de son. El son és espectacular. T'arriben nois i noies que a la nit juguen, xategen, estan en un joc interactiu conjuntament amb d'altres persones i estan tota la nit jugant, dormen durant el dia. Clar, tot aquest desgavell d'horaris i de funcionament, home, no ajuda a tenir bona relació amb els pares, ni ajuda a tenir bon rendiment escolar.
Moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer, sempre que vulgueu.